un espai al costat del Maldà. Això respon a que l'activitat al Maldà no para. Tenim a la rondalla de diumenge seguirà amb el Maldà. Per no interrompre-ho més, venim aquí i us presentem un altre espai del Palau Maldà, que en un altre moment també és col·locat. Som aquí per presentar diversos espectacles que venen, espectacles, cicles, un festival, que venen en les properes setmanes a Maldà. Com us deia, tenim a les rondalles assajant aquí al costat, per tant, començarem per ells i així els deixem continuar amb la seva feina. La proposta del grup de Maldà de Sonia va començar fa 4 anys, si no m'equivoco, per diverses raons i coincidències el Maldà té molta proximitat a l'equip del Maldà amb Mallorca i les Illes. Aleshores ens va fer molta il·lusió quan la Catalunya ens va fer aquesta proposta. Això és un cicle que ja va fer la seva quarta edició, que el que vol d'alguna manera és acostar aquest gènere oral primordialment, tot i que actualment ens ha arribat de forma escrita, en el públic que no sempre ha tingut el gust de llegir rondalles. Nosaltres ho hem fet, ens ha agradat molt i hem proposat un joc a partir de les rondalles, perquè n'hi diem joc, perquè és entre joc i atracament. 4 directors, cada any els proposem triar una rondalla amb un equip fix de 4 actors, que ja n'hem fet moltes, i que durant només 6 dies preparen, fan una proposta a partir de la història que han triat. Hem vist propostes més musicals, propostes de text, per ser, hem vist propostes gairebé de tot tipus. Crec que aquest diumenge també veurem una proposta molt especial a partir de la rondalla. En tot cas, dir-vos que els 4 directors que hem enredat aquest any són la Sara Lucruz, que tenim aquí, la Cristina Clemente, el Rafael Durán i l'Alberto Díaz. I aquí tenim a la Catalina Florit, que ens ho explicarà una mica millor.
El micro, que passem allà?
Pobre,
un micro de sostat.
Bé, com ha explicat ja una mica la Marina, i supos que tots ja estàveu una mica al corrent d'altres anys, aquesta serà la quarta edició que farem de rondalles, i aquesta edició parte com a particularitat que s'ha corregut bastant, ja sabeu, també a Mallorca, i després de fer-les aquí farem aquest cicle allà també. Farem 2 caps de setmana a un teatre municipal de Palma, les 4 rondalles, un mes i mig més tard d'haver-les fetes aquí, o sigui que ja veurem que tal com a experiència per nosaltres també repetir això, que només normalment ho hem fet sempre un dia i ja està. I bé, el que ha dit la Marina, aquesta setmana començàvem amb la Sandra Monclús, que farem la Flor Romanial, que en realitat és la rondalla més emblemàtica que se té i que encara no s'havia treballat mai. I bé, després la Sandra ja explica un poc la seva proposta. La setmana que ve farem una Cristina Clemente amb una Espardenyeta i les altres 2 setmanes, tant en Rafael Durán com en Alberto Díaz, han volgut fer un mix de diverses rondalles. És curiós perquè normalment els directors o dramaturgs catalans solen agafar una sola rondalla, en canvi els mallorquins o menorquins, com que ja les tenen molt per mà, perquè tots els tenim a l'imaginari, solen agafar, fer una dramatúrgia a partir de moltes rondalles. Ahir vaig estar xerrant amb en Rafael Durán i em vol ficar de vés 15, o sigui que ja veurem què fa. La d'en Rafael Durán se diu 7 i diu Monja 7, és el títol que li ha posat, i en Alberto Díaz, i qui no ho creu que ho vagi a cercar, que és com acaben moltes de les rondalles. I com sempre, aquesta rondalla se farà la rondalla, se fa es diu menja a les 12 del migdia i després va acompanyada d'un tast de productes balears en aquest cas, perquè en Albert mos ha aconseguit aquest any formatges de Menorca també, del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida del Formatge Mou Menorca. Després, vins Macià Batlle i galletes Gori de Muro. I com sempre seguirà és fer una mica de col·loqui a partir d'aquestes rondades i que nosaltres som allà, poder xerrar una mica amb el públic i fer una mica de reflexió. I jo crec que des del cicle animam molt a que hi hagi una continuïtat, perquè la majoria de gent que ve cada diumenge ho agraeix molt veure les propostes tan diferents que fa cada director o dramaturg. I bé, no sé si vols explicar una mica...
Molt ràpidament. Bueno, primer de tot, felicitar-vos tant a vosaltres, Catalina, com al Maldà, perquè que un cicle ja sigui la seva quarta edició, això ja és per felicitar-vos molt. Agrair-vos molt a que em convidéssiu a fer de directora, tot i que el meu perfil, que si potser algú ja ho sap, jo soc actriu, em dedico a fer d'actriu, però en aquest cas m'han animat a posar-me al darrere i estic molt contenta perquè realment és molt fàcil, perquè els quatre actors, com que els quatre actors fa, és la seva quarta edició, és com una mica que tu només els has de proposar el text, els has de proposar alguna cosa i ells de seguida saben molt bé el que han de fer, cap a on ho han de portar, i en aquest sentit, ja que soc tot molt novata en el de mirar-me les coses des del darrere, estic super agraïda amb ells. I ja està, de la proposta no us explicarem res, perquè és una proposta molt visual, que el que heu de fer és venir i veure-la. I no sé si no teniu res més a dir, i vosaltres, si teniu alguna pregunta, perquè nosaltres us abandonarem ara. Perquè és trepidant la proposta, perquè són 6 dies d'assaig que a la pràctica és igual, no ens justificarem, en el nostre cas ha quedat una mica reduït, amb la qual és pim, pam, pum, bocadillo de tuna, aquí tens la rondalla, vale? I avui és un dels nostres dies d'assaig. Amb la qual ens sap molt de greu no poder-nos quedar fins al final i escoltar tot el que vosaltres teniu per explicar, però us demanem mil i una excuses, o sigui que si ens voleu fer alguna pregunteta...
A Palma, com presenta els dies, no?
Sí.
Què fareu? Primer això, com ajuntareu?
No sabem quines combinacions farem perquè encara no sabem què farem aquí. Però farem dos... Dissabte en farem dues i diumenge en farem dues més. I supos que hi haurà un preu especial per veure-les totes quatre. Però ni idea, perquè per exemple... Avui ho xerràvem amb Antònia Jaume, que la seva, per exemple, és realment de petit format. I allà és un teatre, a la italiana, que hi caben unes 150 persones. O sigui que ja ho veurem. Ho haurem de repensar una mica tot junts, però bé.
I quan has parlat de teatre visual, que serà molt visual, no ho veia si algú sol des de text, no?
Sí, però nosaltres hi hem afegit uns elements... Que ens ajudaran a explicar, el conte. Ja ho veureu.
No.
Bé, doncs jo us deixaria tornar-se ja.
Perfecte.
I donar-se les gràcies per haver-vos volat aquí a vosaltres.
Merci. Que vagi bé, gràcies.
Fins aquí.
Adéu.
Ells comencen aquest diumenge, dia 14, i reprendrem la programació del Maldà. Aquest cap de setmana també acaba el llarg dinar de Nadal. Aleshores, la propera proposta que arriba és el Festival Maldà en Dansa, amb un canvi radical de calendari aquest any,
sí,
perquè sempre l'havien fet a final de temporada. I aquest any...
No, continua. És que si no... Saps?
Perdona.
És una coreografia que hem convidat.
Aquest any el Maldà en Dansa es programarà durant dues setmanes del mes de gener. Com sempre, mantenim dos programes de peces curtes. La primera setmana podrem veure tres peces, la segona tres peces més. Mantenim també que el festival ocupa no només el Maldà, sinó la plaça del Pi. Busquem no només fer les funcions pròpiament dites, sinó ampliar el festival amb xerrades, amb una jam, amb propostes diverses al voltant de la dansa
que d'alguna manera ens ajuden a donar-li una dimensió que per nosaltres és molt rellevant dintre de la programació, tot i que limitada, perquè només són dues setmanes.
Però són les dues setmanes més estressants de tot l'any.
Exacte. Però d'alguna manera és la nostra forma de donar-li com molta importància a la dansa dintre de la programació de la sala. No? Tenim aquí a l'Anna Romaní, que és qui ha ideat el cicle, qui programa el cicle i qui d'alguna manera el coordina per explicar-nos-ho.
Que jo no seria res si no tingués l'equip que treballa de veritat, eh? Però tot s'ha de dir. Doncs efectivament, normalment el Maldan Dance el fèiem cap a l'abril, finals d'abril o així, perquè és quan cau el Dia Internacional de la Dansa, que és el 29 d'abril, però justament en aquelles dates ja hi ha molta programació i molta moguda de dansa a Barcelona, llavors vam mirar de descol·locar-lo una mica, de desplaçar-lo de data, ens en vam anar l'any passat, el vam fer més aviat cap al mes de juny, cap a finals, però i aquest any l'hem portat a principis d'any més aviat, cap al gener, per una qüestió de, justament, hem de tenir la màxima disponibilitat de tots els elements treballadors del Maldà, perquè és un cicle, un festival molt, molt, molt actiu, que demana moltíssima feina i l'hem de poder fer en un moment de l'any en què tot estigui allò el més ben disposat perquè tot sigui possible. Com deia la Marina, hi ha aquestes dues cares, no?, del Maldà en dansa, una programació de peces curtes, que tenim un primer programa que es programa durant un cap de setmana, un segon programa en un segon cap de setmana i després tot un seguit d'activitats paral·leles. Us explico molt breument en què consistiran els dos programes de peces curtes. Programa 1, agafo la xuleta per no deixar-me res, ni dir malament els noms, ni de llonsis. Tindrem una primera peça que es diu Entre viatges i flors, de la Natàlia Vinyati i el Jordi Ribot Tunisen. Són dos coreògrafs que es van conèixer estudiant a l'Institut del Teatre, amb llargues i variades trajectòries cadascun d'ells, i presenten una primera peça realment junts. La Natàlia és sobretot la coreògrafa, el Jordi fa més aviat de dramaturg, és periodista ell també i és un gran pensador de la dansa. És una peça inspirada en Viatges i flors de Mercè Rodoreda, i per tant que reflexiona sobre l'absurditat i la tristesa d'una guerra. La segona peça que veurem en aquest programa curt és Aiena, un nom especial, d'Aina Lanas, que és una ballarina de dansa contemporània i que també s'ha format molt en diferents estils del hip-hop, amb popping, locking i tots aquests estils. Per tant, una peça molt física i és una reflexió física sobre el cos. Una cosa és el que ella ens en pugui explicar, però crec que és una peça que sobretot s'ha de veure, sí, perquè és realment una peça doncs, molt, molt corporal. No? I després, la tercera peça d'aquest primer programa serà Dosis, d'Una i Una. Són una parella de ballarines que han rodat molt últimament per aquí, per Barcelona, per Catalunya, però que inclús amb aquesta peça han anat a fer gira per Costa Rica i per, o sigui, ultramar. És una peça que funciona molt i molt bé, que reflexiona sobre la dona i sobre la bogeria, sobre el permetre's fer bogeries, diguéssim. És una peça que, així parlant pla, entra molt bé. És una peça molt divertida, molt dinàmica. Elles dues són dues ballarines espectaculars que s'han format a l'Institut del Teatre, que han passat per IT Dansa i són exquisides. El segon programa començarà amb una peça de Nuvola Bandini, que és una coreògrafa italiana, però que ha estat treballant amb una noia d'aquí de Tarragona, em sembla que és, que es diu Neus Borrell. És una peça, un duo de dansa i de cant, i és una petita joia. És un tresor que encara no s'ha vist gaire per aquí, van venir a actuar alguna vegada aquí, a prop, a Sant Pol de Mar o així, però és un petit tresor perquè és això, com us dic, un duo de dansa i cant. El cant és molt corporal, la cantant, que és la Neus, té un cos molt treballat i que es fusiona molt bé amb el moviment, I la ballarina té un tipus de moviment molt musical i que igualment, de la mateixa manera, es fusiona molt bé amb el cant i han fet una peça que és realment una petita delícia. Sí? La segona peça que veurem en aquest segon programa té un nom molt complicat, un títol molt complicat, es diu Nadadora toda dorada. Sí? És una peça que surt d'estudiants de l'Institut del Teatre, que encara estan, la majoria d'elles, tant la coreògrafa, que és la Clàudia Mirambell, com les ballarines estan encara estudiant a l'Institut del Teatre. És una peça molt nova, doncs, que a nosaltres ens va agradar molt i ens va connectar molt perquè té un referent molt clar per nosaltres i que nosaltres com a companyia dels Pirates també de vegades l'hem fet servir i hem jugat, que és el referent de les coreografies d'Esther Williams i lo còmiques que són quan te les mires amb uns ulls d'actualment. I juga amb aquesta, com amb aquesta precisió del moviment, però completament fora de lloc, no? Perquè Esther Williams pot estar dintre l'aigua i una piscina i amb grans mitjans, i en canvi elles ens proposen una peça de petit format, de dansa, sense aigua, en principi, però que reflexiona sobre aquesta duresa de la competitivitat i de la precisió i del posar bona cara malgrat aquestes dificultats, etc. I la tercera peça que veurem és Carretería, del duo de Jesús Benzal i Ule Christian Tangen, que són dos nois que surten també de l'Institut del Teatre, d'IT Dansa, grans ballarins, amb una tècnica espectacular, que últimament han guanyat el premi de l'Institut del Teatre i estaran amb una peça nova al Festival Grec d'aquest any, però aquí ens vindran a presentar un duo, perquè la peça nova és una peça impressionant i amb molts ballarins que no hi cabria aquí al Maldà, tot arribarà. Ens venen a presentar un duo que reflexiona sobre les relacions humanes. Sí? Activitats paral·leles. Que no me'n deixi cap, tampoc. Començarem amb la inauguració el dia 18, dijous 18 de gener, amb una peça que serà segurament a la plaça del Pi, un solo d'Helena Canes. Helena Canes ja va venir fa un parell d'anys a presentar una peça a dintre del Maldà i aquest any l'hem convidat a presentar un solo de dansa-teatre a la plaça del Pi. És un solo que té una part còmica que sempre ens agrada rescatar alguna peça de dansa còmica perquè no s'entreven gaires i creiem que és una cosa important que la dansa també pugui tenir aquesta vessant còmica. Serà còmica en part perquè és una peça que està situada en una platja i en canvi estarem a la plaça del Pi en el mes de gener. I Helena Canes amb el seu personatge voldrà que tot sigui perfecte, voldrà que tot en la seva platja i en el seu bany sigui perfecte, però es trobarà a la plaça del Pi en el mes de gener. Aquest mateix dia 18, dijous 18 de gener, s'inaugurarà l'exposició de fotografia de dansa de Joana Miguel, que durarà fins al dia...
segurament dos mesos.
Dos mesos, que la tindrem durant dos mesos doncs, aquí a la sala d'exposicions del Maldà. El públic del Maldà en dansa podrà, bueno, i qualsevol que passi pel Maldà durant aquests dos mesos podrà venir-la a visitar. És una exposició de dansa basada en la... com es diu, en el fet borrós de la fotografia, diguem. És a dir, moltes vegades quan fotografiem dansa hi ha justament molt més moviment que habitualment en escena i per tant moltes vegades juguem amb aquest fet borrós, no? En què les coses passen, en què les coses són efímeres, en què les has d'enganxar en un moment.
La captura del moviment,
exacte,
no?
La captura del moviment i en què de vegades es desenfoca aquest moviment. Després també tindrem dues xerrades que seran cosa especial, pre i post funció. Tindrem el dia 19 una xerrada amb el Jordi Ribot mateix, que és el dramaturg de la primera de les peces del programa 1. Amb ell reflexionarem especialment sobre la dansa i el text, no? Com interactuen dansa i text, com interactuen dansa i teatre, també podria ser doncs, dansa i text. Farem una petita xerrada a les 8 abans de la funció i després recollirem en forma de postfunció amb el Jordi Ribot mateix, doncs, això, abans i després d'haver vist les peces. Farem una mica el mateix experiment amb Explica Dansa, que són la Beatriu Daniel i el Toni Jodar, amb qui tenim gran amistat des de fa molts anys, en el context del segon programa de peces. I per acabar amb les activitats complementàries, com us deia la Marina abans també, tindrem una jam session de música antiga i dansa, que crec que és la segona que es fa a Barcelona i a Catalunya i potser més enllà. I la primera es va fer aquí al Maldà mateix fa un mes escàs. La cosa és que amb la pianista d'aquí del Maldà, la pianista dels Pirates, que també es dedica a la música antiga, jo com a ballarina em dedico no només a la dansa contemporània sinó també a la dansa antiga, fa anys i anys que teníem aquesta idea de poder fer una jam session, no de música jazz com són la majoria que podem disfrutar aquí a Barcelona, sinó de música antiga, música barroca, que s'utilitza molt en la dansa, però no en canvi mai en aquest format d'improvisació i de jam session. I a nivell de dansa igual, de partir de les bases del que era la dansa barroca, però anar-nos-en cap a la dansa contemporània, etc, etc. Convidarem tot de músics en directe, clavicinistes, tiorbistes, guitarristes, fagotistes, etc, etc, etc. I convidarem ballarins dels que estaran actuant aquests dies aquí amb nosaltres en el Maldà Dansa, però també altres ballarins de Barcelona que no estiguin en la programació, però que vulguin participar d'aquesta jam. Doncs això, a participar d'aquest experiment. I serà, ja us dic, la segona que s'organitza a Barcelona, que jo sàpiga. I ho dic amb aquest gran somriure perquè és un esdeveniment que no us podeu perdre, que té molt futur. Ho visualitzo.
Dic també al voltant del Festival Maldà en Dansa, que això no ho hem comentat, que cada any d'alguna manera ens desborda absolutament el nombre de propostes que rebem en un festival tan petit, però que crec que s'han multiplicat per 3 o per 4 des del primer any que vam fer la convocatòria. Aquest any,
totalment. El primer any potser vam tenir 50, aquest any 200?
200. Nosaltres només en podem programar 7, però... la veritat és que ens arriben propostes no només de Barcelona, sinó fins i tot França,
Itàlia, Anglaterra, Alemanya, ens arriben propostes de tot arreu.
Vull dir que en aquest sentit estem molt contents de la repercussió que està tenint el festival, no només de públic, que sempre és un repte per nosaltres, sinó també dintre del món de la dansa. No? Dit això, avui som aquí també per presentar una línia de programació que el Maldà va voler provar des de que vam reobrir la sala, d'alguna manera, que per nosaltres és una bona part de la identitat de la programació de la sala, que és la línia que nosaltres en diem de cabaret, que potser no és el cabaret que s'entén clàssicament, però sí que recull moltes propostes amb un fort component musical, amb component de diverses disciplines escèniques, i que en aquesta ocasió us podem presentar 3 espectacles que formaran part d'aquesta programació, que arrencarà el proper 5 de febrer. Com sabeu, perquè això no ha variat en els últims anys, és un cicle, és una línia de programació que sempre arrenca la setmana, és els dilluns o dilluns i dimarts, i anirem per ordre cronològic. El primer espectacle arribarà, com deia, 5 de febrer, i és Lovely Precious Dream. Han vingut el Juanjo Marín i el David Anguera a presentar-lo, i ens explicaran una mica millor què ens proposen.
Molt bé. Som els únics que no portem xuleta, bé? Perfecte. Doncs ho sabem molt bé. Vinga, Juanjo, que és el director. Va, tu saps.
Bueno, jo sóc el Juanjo Marín, sóc el director i l'escriptor d'aquesta obreta. I primer dir que bueno, va néixer a Santa Coloma de Gramenet, a un centre que es diu l'Excèntrica, un centre de formació teatral i també de creació. I vaig aprofitar que un dels profes és el David Anguera, que és amic meu també, I que també passava per allà una altra noia, que és l'Esmeralda Colet, que és la protagonista, és l'actriu d'aquesta obreta, per intentar aprofitar aquestes sinergies, aquestes energies que trobaven per allà, i construir aquesta obra al voltant de Nina Simone. És una mena, està una mica per definir el format, no seria de posar nom, però és una mena
de... Pensant en el titular que recolliríeu, però no sabem exactament, un soliloqui musical...
És un soliloqui, un monòleg musical, sí. Tot i que hi ha una altra element escena, un altre actor, que és el David Anguera, que no tenia una sola paraula.
Ni una sola.
Però a mi m'agrada molt la seva feina, que és super sòbria. Ell fa de tècnic, pianista també, i va d'alguna manera repulsant tota l'acció d'aquesta noia, que és l'Esmeralda Colet, que és i no és Nina Simone, o sigui, no és un biopic.
No. Un bio-show.
Bio-show, el biopic és cinematogràfic, però per entendre'ns. I per sí que és un viatge...
Està basat lliurement, no?
Lliurement, sí, clar. Sí. Hi ha passatges de la vida de Nina Simone, això és veritat, de la seva música, hi ha cançons de Nina Simone, però tot és d'aquest personatge que interpreta l'Esmeralda Colet, que, com deia, no és exactament la Nina Simone, perquè, de fet, està escrita en tercera persona, o sigui, en estil indirecte, lliure. Això vol dir que parlem directament de Nina Simone, però estem molt a prop d'ella, o sigui, intentem veure i sentir el que sent ella i el que fa sentir a l'espectador. Mm-hmm.
Clar, us heu d'imaginar una peça molt sòbria, amb solucions escèniques que, això és un dels punts també que sempre hem tingut en compte, varien molt, depèn de l'espai on som, perquè ho vam això estrenar a un lloc no convencional del Teatre Sagarra, que era damunt de l'escenari, amb la cortina, com si diu, la cortina de ferro?
El cortafuegos.
Baixat, i per tant la gent estava desubicada, se jugava la cortina de... Aquí no n'hi ha, de cortafuegos, llavors haurem de trobar altres solucions, i aquest espectacle està concebut des de totes les disciplines que hi intervenen, la música, que sobretot sóc jo qui la desenvolupa, la direcció i la dramatúrgia, la interpretació de l'Esmeralda, i els tècnics de so, de llum. Diguéssim que totes les decisions passen una mica, no diríem assembleàriament, però sí que és veritat que tothom té una part creativa molt important i tothom té molt a dir, no? Llavors, al Maldà tindrem una peça que no serà el mateix que quan ho fem, per exemple, a Santa Coloma, al Teatre de la Colmena, que serà una altra peça que tindrà el mateix punt de partida, però diguem que bebem molt de l'espai que ens trobem aquí al Maldà, que ja és molt conegut per nosaltres. I això.
Sí, es crea també des de l'espai.
Exacte. L'espai és com...
Una cosa essencial és el piano, per exemple. La idea de fer-ho aquí també era perquè hi ha un piano amb rodes, és una tonteria, però és imprescindible, perquè aquesta obra té un piano
amb rodes.
Només ho farem en teatres on hi hagi pianos
amb rodes.
Amb rodes.
Bueno,
ja. Una intensificació
de sala.
Sí. La tècnica és imprescindible.
Sí, perquè sí que és veritat que hi ha unes solucions
escèniques,
i jo com a tècnic vaig com movent l'espai que orbita al voltant d'aquesta Nina Simone, Esmeralda Colet, que ella, diguem-ne, porta el pes dramàtic del text i de les cançons, que, insistim, hi ha cançons que canta l'Esmeralda i que jo acompanyo en viu amb el piano, i que jo, diguem que sóc un personatge que no és personatge, o sigui que, de fet, això ha sigut un treball molt particular per a mi, que també em feia molta gràcia, que era ser el màxim d'invisible, el treballar el no actuar, treballar que ella és com l'epicentre de l'obra i jo estic allà transitant i fent realment de tècnic, vull dir que li encenc una... no li encenc un focus, li enfoco, ara li preparo una cadira, jo estic com per allà al voltant, no? Fent-li la vida fàcil, fer com un fantasma que orbita al voltant de la Nina Simone.
Tot i que mai hi ha connexió, no hi ha
diàleg, ni ens veiem,
ni es miren els ulls. És tot en paral·lel.
Què més? No sé.
No sé si hi ha alguna pregunta.
No sé, molt clar, però clar.
La dramaturgia és aquesta persona, l'Esmeralda, que ens narra passatges de la vida de la Nina Simone?
Exacte, sí.
Exacte,
sí, les coses que venen al cas, doncs sí, les canta, i sí, hi ha diferents estratègies, potser. Hi ha un moment, per exemple, que recreem, o sigui, fil per randa, no? O sigui, cada detall d'una actuació en directe, que està al YouTube, de Nina Simone, per exemple, 3
allà
minuts,
real, sí.
I ho reproduïm tal qual, perquè ens deixa també molt aquesta capacitat que tenia Nina Simone d'impactar, no? D'una no, d'emocionar tant directament al públic, doncs recreem un moment d'aquesta actuació en, sí, en directe, per exemple.
O hi ha un moment que també recrea una entrevista que li van fer, no?
Exacte, però sense l'entrevistador.
Sense l'entrevistador, llavors hem de... anem com...
entenent les preguntes a partir de les respostes, per exemple. Té un monòleg també bastant brutal, que és totalment nou, o sigui, que és una cosa totalment inventada, ficant-se a la pell d'una mena de Nina Simone recreada poèticament.
O sigui, hi ha coses que, com diu ell, són molt lliures, que són una dramatúrgia a partir de la idea de Nina Simone, i hi ha coses que realment són una còpia bastant exacta, el que deia ell, d'un... ella, les seues cançons, ella, perquè qui conegui Nina Simone sabrà que era una, a part d'una cantant molt particular, que els més puristes del jazz de vegades no la tenen molt ben considerada, però
vocal,
a nivell exacte vocal, perquè era molt irregular, molt poc tècnica, era una rara avis, però nosaltres, bueno, tothom la considera una artista en majúscules, i a part de, com deia, de cantant, era una virtuosa del piano, una virtuosa del piano negre clàssic, i això també té diguem-ne, té una particularitat dins de la seva vida, perquè, clar, una noia negra que aprèn piano clàssic, bueno, ja sabeu que el conflicte...
Ella sempre deia que era la primera pianista clàssica negra.
Bueno, sí, no m'atreviria a dir tant, però sí, però, com a mínim, ella sí considerava. Doncs això, en una de les improvisacions que ella començava, un dels temes, que era I wish to be free, la recreem, o sigui, a partir del vídeo de YouTube, jo allà mirant-me, recreant exactament com feia els acords, les notes, intentant imitar aquest moment. Però vaja, no espereu un gran desplegament de medis, sinó justament és això, és una obra petita, és com un bombonet molt sobri, molt petitet, però que sempre, jo diguem que conec el Juanjo i sé que si fa una cosa que pot caure com d'una banda de la poètica en el mal sentit, no, cau una banda poètica en el bon sentit. És una obra que està molt viva, que no és... per entendre, no és una obra intel·lectual, no és una obra costó, no és una obra que se'ns fa feixuga. Tenim l'experiència que la gent que va sortir, que no tenia molt de bagatge com a públic teatral, perquè venia segurament més per proximitat que per un interès d'entrada a l'obra, va sortir bastant connectada, i això sempre ho hem volgut fer. La primera obra que ens vam conèixer amb ell va ser fent Ànsia de Sarah Kane, que és una obra que d'entrada no és una obra lleugereta, precisament, i diguem que l'interès que teníem era que, vale, diguem així, le tiene que gustar a mi abuela. O sigui, és una obra que és molt particular, molt textual, és inconexa, no té sentit d'entrada. Doncs hem de fer que estigui viva i que arribi. I la gent, encara que no hagin del tot entès tots els mecanismes, i que s'ha impregnat d'una cosa que ha sortit i li ha agradat. I això és el que volem, que no es quede en un terreny, no?, intel·lectual, que no sigui un Espíritu Santo que surt allà, parla, i que com a públic estigues com i els més pedants estiguin com que interessant, què ens vol dir? No, realment que és una obra que sigui el màxim de viva i que sigui xula per a tothom.
I com és això del no actuar? Perquè clar, hi ha el gag, no?, del tècnic.
Exacte.
Que,
bueno,
l'has fet un cop, no? Estic recordant, ara no sé com ho recordo, però no és igual. Existeix aquest personatge gran, no?
Exacte. Bueno, sempre que intentava, sempre que semblava com que caia d'aquesta banda, ell me deia no. Cosa que agraïa perquè realment ell tenia molt clar això. És com se coneix a un actor que està realment al lloc, sempre diuen si fa bé de cambrer. És a dir, està fent un cambrer que no té cap tic de cambrer, no està ficant el plat per a que tu el mires, no està robant cap focus. Doncs és una mica aquest cambrer, no?, aquest cambrer tècnic, que qualsevol cosa que ja tenia un espasme, vaig descobrir com tics que quan no saps què fer fas, te fiques bé el pèl, no, David, no te pongas bien el pelo, tal, no sé què, no, tal qual, posa això a lloc, pares, te la mires, ja està. I és interessant perquè realment és una experiència de sempre d'actor. Això, desaparèixer en escena no és tan fàcil. No fer res. És la tendència a lo simple, a no embrutar gent. No?
Sí, molt.
Molt bé, doncs si us sembla bé, passem al segon espectacle, que començarà el 12 de març. Titula
l'espectacle és Com nos tornem.
Com nos tornem.
Com nos tornem. Ha vingut a presentar-lo la Gisela Figueres, de Bobolina Teatre.
Bé, doncs sí, doncs Com nos tornem. Aquest és el títol de l'espectacle i, de fet, és un espectacle doblement arriscat perquè, d'una banda, combina lírica i humor, o sigui, poesia i humor, són dues coses una mica, perquè la poesia sembla que sempre s'ha de dir que no es pot, bueno, com una cosa seriosa, escèptica, no. També es pot riure amb la poesia. I perquè de vegades costa d'explicar. És un projecte que costa una mica d'explicar, molta gent es pensa que és una cosa que no és i pot donar malentesos. Bueno, d'entrada jo us diria, que us ve a la ment si jo us dic que és un espectacle de poesia, val? I que és un recital monòleg. I que, a més, el repertori d'aquest recital és poesia xarona, poesia quica, poesies d'aquelles n'hi ha de fa 100 anys, d'aquelles que recitaven els nostres avis d'abans de la guerra, poesia popular, no sé, de Teodoro Baró, aquests autors, clar, avui dia no, ningú sap qui són, Bori Fontestà, el Lloro, el Moro i el Mico i el Senyor de Puerto Rico, el Plat de Fusta, poesia d'aquesta nostrada, de plorar, de riure, d'emocionar-se, i que arribi directament. Després, què pensaríeu també si us dic que la intèrpret d'aquest recital, la rapsoda, és una perruquera jubilada que treballa en negre encara i que la seva formació teatral doncs, ha estat anar pels casals d'avis recitant poesia. I que, bueno, que ella doncs, ho fa amb tota la passió i que, a més, amb l'estil vell de la declamació. O sigui, clar, és un risc que hem volgut assumir nosaltres. Ens hem proposat fer un espectacle de poesia que fos divertit i que, a més, sigui emocionant. I jo crec que s'ha aconseguit això. Ens permet redescobrir la poesia d'una altra manera. O sigui, estem acostumats sempre a veure recitals de faristol i ulleres de farmàcia i un guitarrista darrere que va tocant. No, no té res a veure amb això. La poesia, en aquest cas, aquest repertori, demana ser expressat de memòria, mirant els ulls a l'espectador, amb inflexions de veu, amb gestos, o sigui, trencant tot aquest naturalisme interpretatiu al que estem molt acostumats, no? quan es fa poesia, als festivals, etc. Bé, com us deia, el personatge que interpreta aquest repertori, que és l'entranyable Isabel Castro, que represento jo mateixa, doncs el que li passa, bueno, és que ella aquell dia comparteix amb el públic un assaig perquè ha d'anar al Liceu l'endemà, ho sento, però ve aquí a fer l'assaig, però ella ha d'anar al Liceu l'endemà a fer el recital de poesia. Llavors, mentre es va compartint la seva vida i explicant la seva particular visió del que és la poesia, doncs va introduint poemes. A més, per la seva activitat de perruquera, doncs ha arribat a la conclusió que la poesia frena la caiguda del cabell. I ho demostra en versos, Ho demostra ensenyant uns poetes i tal. Bueno, bàsicament, Isabel Castro ens procura una mirada nova sobre aquesta realitat del que és vell, no? I del que és contemporani. I llavors, doncs com una cosa antiga, vella, es pot presentar sense prejudicis, pot arribar a emocionar i a divertir i, bueno, i a produir el mateix que és tota la contemporaneïtat, doncs abandonem aquests prejudicis i presentem doncs un repertori que arriba igualment, com arribava fa 100 anys. De fet, aquesta mirada des de la Isabel Castro, aquest tipus de personatge, és també molt propi d'una mica de la dramatúrgia de l'escriptura del Jordi Lara, que és l'autor del text. El Jordi Lara és un escriptor que aquest any va guanyar el Premi Cervador de narrativa i amb aquest espectacle, bueno, s'estrena com a dramaturg a Barcelona, amb aquest monòleg, i ell sempre escriu sobre mons una mica marginals, espectacles, personatges marginals que estan fora de la quotidianitat, de la modernitat,
però que tanmateix, amb les reflexions de vida que fan, moltes vegades t'adones que potser el raro, l'extravagant i el friqui ets tu, no? Perquè en realitat vol demostrar doncs, que hi ha altres maneres de viure, d'entendre el món, i per molt extravagants que semblin, doncs, fan feliços a les persones que les viuen així. Bueno, és una mica un espectacle que parteix de dues coses que hem volgut compartir el Jordi, Lara i jo mateixa. D'entrada, que està inspirat en una llibreteta que el Jordi va rebre de la mà d'un numismàtic i bibliòfil del Ripollès, un senyor que es deia Ramon Pellicer, que es dedicava a enquadernar coses, i ell va recollir uns fascicles de l'editorial Selecta, que es publicaven als anys... Sí, bueno, abans de la guerra, però els que té ell són dels 40, 50, que on hi ha, i llavors ho va enquadernar amb hule d'aquell de cuina, allò enganxat, bueno. I allà doncs, hi ha poesies patriòtiques, poesies per infants, sardanes lletrades, poesies per infants, ja ho he dit, poesies humorístiques, etc. Llavors allà el xup-xup aquest, d'aquest espectacle va provenir molt d'allà. Però també de que el Jordi i jo vam conèixer unes senyores declamadores, senyores grans, que eren deixebles de la Pepita Llunell, que va ser una actriu, va néixer l'any 26 aquesta senyora, l'any passat va morir, i aquesta senyora va fer més de 1.000 funcions al Romea, no era una actriu molt coneguda, però bueno, als 3 anys ja recitava, i als 9 anys ja es va professionalitzar, i va estudiar a l'Institut del Teatre també. Doncs aquesta senyora la vam conèixer ja gran, i tenia unes deixebles, que totes tenien de 80 cap amunt, i anaven pels casals d'avis fent aquest repertori recitant poesia. I amb aquestes senyores doncs, jo hi vaig anar perquè em va semblar fascinant i bueno, hi vaig aprendre la manera de recitar que feien, no? I en aquest espectacle intentem ensenyar-ho. És un espectacle que ja s'ha mostrat a una trentena de poblacions catalanes i que estem supercontents de venir a Maldà, a Barcelona, i fer-ho aquí, perquè a més creiem que és una sala i que és un tipus de programació i de caràcter al Maldà que a la Isabel Castro li va perfecte. I bé, per acabar-vos de decidir a venir-lo a veure, perquè de veritat que és un espectacle que és un no parar de riure, es riu molt, però també es plora, o sigui, aconsegueix aquests dos efectes en l'espectador, i aconsegueix que tant el lletre ferit, això, que, bueno, que la poesia doncs, la veu com una cosa sagrada, no? Doncs riu molt amb els acudits literaris que té el text, perquè és un text molt intel·ligent, però la persona que té més prevenció per acostar-se a la poesia i que no aniria mai a un recital de poesia, doncs s'ho passa bé, i a més aprèn coses i surt amb ganes de llegir poesia. O sigui que, bueno, és un doblement efecte aconseguit. Doncs això, per acabar de decidir-vos a venir, us recito un petit poema que té 100 anys, de Bori i Fontestà, que es titula La indecisió. I diu així: entre l'ordi i la civada, per no saber què escollir, una mula es va morir de fam en una porxada. Així, si el negoci o l'interès en un cas tan compromès ens empenya a conduir-nos, per no saber decidir-nos podem quedar sense res. En què s'assembla la mula i l'home? Que la mula menja civada i l'home civada no menja, o sigui que no badeu.
Moltes gràcies.
I aquest homenatge que fan aquesta sàvia, diguem-ho així, sí. Fins a quin punt fereix o no fereix? O ella se sent ferida o no?
Bueno, clar, no. El text està escrit amb un respecte i una fascinació cap a aquest món que no hi ha burla, no hi ha... Hi ha, evidentment, un punt de caricaturització perquè l'Isabel Castro, pues, clar, és una mica grotesca i acabes pensant, ai, aquesta dona, pobra dona... Però al final te l'acabes estimant tant perquè veus la passió que té aquella dona per comunicar allò que amb ella la fascina, no? Aquelles poesies i com les explica... I al final doncs t'ho encomana. I en referència a això, sí que és veritat que aquesta senyora, la Pepita Llunell, jo li, a les classes que ella m'anava fent, d'això de declamació al seu piset, allà en una habitacioneta, doncs una vegada li vaig comentar això, dic, Pepi, estic pensant de fer un espectacle d'això, i va dir, i no va acabar de... Diu, no, no, semblarà que te'n burles. Dic, no, 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 i vaig pensar, és igual, no, no la maregis. El Jordi ha fet el text i ja et dic, eh? Vull dir, és un homenatge. No.
Llavors, quan el públic s'emociona, s'emociona per les mateixes poesies o per la història de la...
Bueno, clar, clar, ja les dues coses es combinen. Ella va explicant la seva vida, li han passat coses, doncs, bueno, tristes, no?, també, però tampoc és un drama, eh?, vull dir, coses que ens passen a tots, eh?, i res, però la poesia la salva. En realitat, la poesia és la salvació d'aquesta senyora, i gràcies a la poesia, doncs, ella és feliç, i ja està, i no, clar, l'argument, bueno, si veniu ja ho veureu, perquè tot el tema aquest del Liceu, bueno, tot va passant, no?, i bueno, al final és molt... És molt brillant.
Sí. Molt bé, doncs us presentem l'últim espectacle d'avui, que és Fatal, dona fatal. Gràcies, gràcies al tècnic.
És que ja esteu acostumats a fer de tècnic. Està
totalment a...
Sí, sí. Sí, és que no m'has vist.
Molt bé.
Clar, clar, que si no és actor som massa viu.
L'espectacle el dirigeix l'Oriol Genís, que ella és un vell conegut de la casa, i ens el venen a presentar la Núria d'Ardinya i la Clara Rius.
Doncs la Clara i la Núria. La Núria és cantant, jo soc actriu, i ens falta doncs, el tercer personatge que forma l'equip, que és l'Oriol, que avui tenia un assaig, però que estava molt content, de fet, i ara entendreu per què, de no ser-hi i que fóssim nosaltres les que presentéssim l'espectacle. Tal com ell diu, aquest espectacle és un recital operístic amb trampa. Aquest espectacle va començar amb les ganes de la Núria i de l'Oriol doncs, d'agafar una sèrie de cançons i d'àries operístiques que ells, prou conegudes la majoria, unes no tant, però que ells tenien moltes ganes doncs, de fer-ne uns trossos. Ordenant-los de manera que tots són papers femenins, prou importants, amb prou pes, i que n'hem fet una dramatúrgia que passa pels diferents rols de la dona en el món de l'òpera. Des de la dona més aviat sotmesa a l'home o enamorada fins a la mare que vol ser-ho o la mare que ho és a pesar d'ella mateixa i també de la dona que ja està una mica de volta de tot i que ja no vol saber res de tot plegat. I després la Núria us explicarà una miqueta més sobre les cançons i els temes musicals. I aleshores a partir d'aquí volíem complementar aquesta dramatúrgia amb una sèrie de textos que acabessin d'explicar quin és aquest recorregut. I aleshores ens vam adonar que totes les peces musicals estaven composades per homes, escrit el text i la música per homes. I vam decidir doncs, que el que serien els textos parlats, que són els que represento jo, els faríem tots escrits per dones. Això va ser com el primer pas, no? I aleshores aquests textos parlen també de dones, tenim textos de Maria Mercè Marçal, de Montserrat Abelló, de Rosario de Acuña, alguns més aviat poètics i que parlen de la dona en un sentit més literari i alguns en canvi més punyents i més sarcàstics. Però aleshores ens vam adonar que havíem d'anar una miqueta més enllà i hem acabat incloent textos de dones feministes molt potents, com per exemple Valerie Solanas, que té un text espectacular que es diu Scum Manifesto i que deixa els homes en un lloc prou discutible, diguéssim. O Carol Hanisch, que va ser una gran feminista dels anys 70, que té un manifest que es diu Lo personal és polític. I bé, a partir d'aquí encara vam anar una miqueta més enllà i No és que el nostre espectacle sigui un espectacle revolucionari o volgudament feminista, però volíem posar de manifest amb aquesta història o aquest repàs a través dels diferents rols de la dona dins de l'òpera, posar de manifest que el que més s'ha vist al llarg de la història han sigut històries escrites per homes, no només els textos, és a dir, no són els homes només els que han escrit amb paraules el que els diferents rols o el que les dones en el món de l'òpera han sentit, sinó que ho han fet també amb la música, no? Que és la música d'alguna manera t'arriba a l'ànima d'una forma més directa i ha de ser escrita també des d'un lloc molt més experiencial, i en canvi el que més ens ha arribat al llarg de la història ha estat escrit per homes i no per dones. I aleshores l'espectacle no deixa de ser un espectacle que vol arribar molt al cor, perquè la Núria canta de meravella i són unes músiques que arriben d'una forma molt directa, però també vol posar una mica en entredit el fet que justament el que més ens ha arribat al llarg dels segles hagi estat escrit pel gènere que no ho ha viscut d'alguna manera. I Núria, si ens vols explicar una mica...
Bé, jo amb l'Oriol Genís ens vam conèixer al Teatre Nacional amb un espectacle teatral i musical, i bueno, ell és una persona que li agrada, és molt filarmònic, no? Li encanta, especialment de l'òpera. Li encanta l'òpera, va venir d'aquí, que va sortir aquesta idea. Ens vam avenir molt teatralment, jo també tinc una vessant teatral que m'agrada molt, vull dir que he treballat molt, i bé, va sortir aquesta idea, com ha dit la Clara, entre tots dos. Llavors vam buscar la Clara i també hi ha Manuel Ruiz, que acompanya el piano. També ens va molt bé el piano decadent que teniu aquí. És de rodes. Normalment això, inclús l'altre dia ho dèiem, que normalment quan es fan coses així, perquè no deixa de ser un recital, ja en diem frega recital, ara us diré el per què. Normalment demanem un piano de cua o mitja cua, no? Que és el que sempre quan et lloguen a fer un recital de piano. I últimament pensem, ostres, no, la idea del Maldà és fantàstica, anirà més bé encara amb un piano decadent. Nosaltres diem decadent a nivell musical perquè és un vertical, no és un piano de cua. Vull dir que si el podeu xafar una mica abans, també encara ens trobareu més escena. Bueno, és una mica això. La història de la fatal dona fatal, amb l'Oriol vam parlar molt, ella fa la dramatúrgia i ha pensat molt musicalment agafar... Clar, les dones treuen una mica aquesta màscara de dones heroïnes, no? Que heroiques i tant d'allò que té l'òpera, o tan maltractades com Violència de Otello, degollada, Pagliacci, degollada, Santuzza degollada, Liu, se suïcida per amor. Vull dir, sempre és la... Per què no se suïcida el príncep, no? No, sempre se suïcida la dona. I sempre maten a la dona. Aleshores, hi ha hagut aquesta cosa barrejada, però hem posat personatges, per exemple, de Mozart. Faig la d'Espina, que la d'Espina és la punyetera de l'obra del Così fan tutte. No es fan àries de dalt a baix, es fan tallades barrejades i de cop acabo fent la del Fígaro del Barber de Sevilla. Enteneu? Llavors passo per Puccini, no agafo la típica de Puccini que tothom espera, sinó agafo pues, la Suor Angelica, que és un personatge molt especial i molt sentit. Passem per Macbeth, un tros de Macbeth, però tot va enllaçat d'una manera, és una hora i 10 minuts, una hora i quart de música, tot enllaçat amb un personatge que comença amb una dona, amb una dona de fer feines del Caprabo. Mm-hmm. És a dir, jo vaig vestir de dona de fer feines del Caprabo, tinc molta feina a fer, frego, netejo, tot el que sigui, no? I surto de dintre, que estic cantant, és aquesta dona que pot estar netejant això, que tindria molta feina, i va cantant trossos d'àries d'òpera, i evidentment amb timbres diferents, vocalment, perquè no pots fer igualment una d'Espina que una... com Wagner, com acabem amb Wagner, no? I va passant per aquestes dones amb aquests sentiments diferents de la dona profunda, no de la dona maltractada i la dona no sé què, tot i que alguns personatges acaben amb violència de gènere al final de l'òpera, no? Però com que no fem el final, és aquest, el sentiment d'entremig d'aquesta dona, no? Hi ha la d'Espina, de Mozart, de Così fan tutte, tenim el Barber de Sevilla pel mig, que faig l'ària del Figaro, que és de baríton, però la faig com a soprano, un tros. Però tot això va amb motxos, va amb galledes, té molta feina. I l'Adriana Lecouvré, partim entremig un tros amb Mozart i acabem amb Adriana Lecouvré. Al principi comença el principi de l'Adriana, després hi ha el Mozart i després s'empalma amb el final de l'Adriana. És tot una amalgama de sonoritats. Evidentment que les hem buscat per enllaçar-les, que no ha estat fàcil, sobretot per part del pianista, perquè hi hagués aquest personatge d'aquesta dona del Capravo que va fent feina, fins que arriba a l'intermezzo de la Cavallera Rusticana. Aquí aquesta dona es transforma i passa a la segona part de l'espectacle, que tot és de dalt a baix, passa a sortir doncs, d'una altra manera vestida, molt elegant, però també una dona una mica de casa per sobre, no? I surt, i llavors fem Offenbach, que fem aquel diner dels contes de Hoffman, la típica dona doncs, de casa que també pot ximar quan esperant el marit fins al vespre, que ja li ha passat la borratxera, el marit no se n'entera. Hi ha aquesta doble lectura amb totes aquestes àries. Llavors cantem una cançó de cabaret d'en Xavier Albertí, que està molt bé, em sembla que és l'única cançó que he fet, però a mi em va agradar molt el text, i que parla d'aquella dona avorrida de casa que s'està mirant el seu home, no? I li diu inclús cuc sorprenent, no? Perquè ja està farta, fa 60 anys que viuen junts, no la treu mai a passejar, no la... i aquell pensament intern mentre ella està mirant el futbol, no? I aquesta dona doncs tirada i avorrida de l'amor i avorrida de la seva vida, però encara és viva. Aleshores ho diu tot, ho explica tot des d'aquest pensament intern. Si veus la vinyeta està dient tot això. Després hi ha un giro aquí, s'empalma en Courvayt, amb Jenny i els Pirates, aquesta dona que està doncs, maltractada i que el seu somni és tallar els colls de la gent, no? Matar tothom. Però que és molt visceral i molt, aquí em transformo molt també. I després hi ha la redempció, que és Wagner, amb Despullo, Borraca i... surt la redempció, que és l'Isolda de Wagner, que és una de les òperes on acaba la dona i que no mor per suïcidi, ni per maltractament, ni que la maten, ni res, sinó que ella decideix prendre un verí, prendre una cosa, per redimir la dona de l'època. És a dir, hi ha un abans i un després d'Isolda. No se suïcida. Amb el seu... és com un acte de redempció. És diferent morir-se per redimir-te tu que morir-me perquè estic tan malament que dic no puc amb mi mateixa i em penjo. Hi ha aquesta doble lectura. I aquí s'acaba amb un moment orquestral, el pianista, tothom marxa. Amb tot això hi ha uns gags entremig molt divertits i llavors acabem aquí, que pum, torna a sortir tot i surt amb orquestra sinfònica, canto tota la part d'Isolda, de Tristan i Isolda, la mort d'Isolda, que en l'òpera és el moment que s'acaba l'òpera i ho acaba una dona. Llavors tenim un enllaç que és un couplet fet per una dona i s'acaba dient aquest està fet per una dona. És a dir, acabem amb que la dona el poder, no? El poder en el sentit de que hi ha molta dona molt interessant i que no se'l sempre se l'ha eclipsada, no? Quantes directores d'orquestra coneixem? Poquíssimes, actualment, eh? Poques, tres. I justes i surten poc. No les veuràs mai havien al concert de fi d'any, de cap d'any. És a dir, clar, enteneu? És una mica aquesta barreja, no? Aquest feminisme entès des d'aquí, no del despreci de l'home, sinó de l'opressió, tristament, que actualment encara tenim. La dona cobra menys que un home, aquí, encara. Vaig llegir l'altre dia a La Vanguardia que hi havia un país, que ho han equiparat. Sí. I semblava que se n'en fotessin. Vaig mirar si era el dia 28 de desembre, no? Perquè dius, ostres, vols dir que això no és una innocentada? Perquè, tristament, estem així, molta tecnologia, molta història, però això no ha avançat. És una mica aquesta crítica a nivell teatral i musical, és això. Passa que, clar, passes per Mozart molt divertit, passes per Rossini molt divertit, passes per moments molt divertits, inclús Offenbach, que fas això del... aquell diner també és una dona molt divertida, estàs borratxa però estàs molt, molt cascabell, molt divertida. Però sempre hi ha aquesta sotalectura teatral, que a mi m'ha agradat molt com ho ha portat l'Oriol, jo n'he après moltíssim. I bé, és això, i acabem doncs amb Wagner, amb Tristan i Isolde, i acabo doncs fent l'ària d'Isolde, que en l'obra acaba la dona, baixa en taló i s'ha mort Isolde, per redimir, no per suïcidi ni per mort de gènere.
Diguéssim que no formen part del mateix món, no estan en el mateix espai, és a dir, no, ella no l'ha de fer aixecar els peus per fregar a sota. Està just en aquest punt en què no volem fer explícit el fet de que ella sigui com la senyora de la casa i ella la que fregui, però d'alguna manera probablement el que ella llegeixi no ho diu perquè sigui una feminista fervorosa, sinó que lo interessant justament és que quedi com en aquest lloc de dubte.
O sigui, van intercalant els textos.
Sí, 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 sí.
I no hi ha un debat.
No. No, en cap moment. Són dos personatges que conviuen.
Seria
en una mena
de monòleg de la soprano amb el pianista, no? Mm-hmm. Però sempre amb aquesta cosa espontània de la dona i ella intercala aquests. Mm-hmm. No hi ha un diàleg de personatges.
De la mateixa manera que tot el seu món dels cups de fregar i tot plegat també té una transformació en si mateix, perquè no és dins d'aquells pots de fregar i aniran apareixent coses que no formen part del món de la neteja, diguéssim. Sí, ho deixarem aquí per no desvetllar.
Per no dir-ho tot.
Menys mal, ja s'ha de dir-ho.
És a dir, hi ha aquesta cosa fins a la transformació final, que és l'alliberament, per això es canta allò de Wagner.
I hi ha cap a l'orquestra? O no?
Sí, 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 ve una orquestra sinfònica.
Ah, que guai. No, és on estaran amagats, no?
I el piano de rodes que no falli.
Vale. Sobre,
vertical, vale. Important.
Si només l'arpa ja...
Els pens funcionen molt bé, l'orquestra de Budapest sona fantàstic.
Des del bar.
I bé, jo si voleu us canto un tros de Wagner, ja posats a fer.
Caram, espera't.
Sí, això... Ja que hem posat poesia pel mig, doncs posem música. Més que res, el que volem apropar amb tot això, i ens hem dat compte que passa molt ràpid l'espectacle, la gent està entusiasmada, i que moltíssima gent a l'acabar l'espectacle ens ha dit: ostres, jo no pensava que l'òpera fos tan emocionant. Aleshores, és una manera d'apropar l'òpera a la gent. Evidentment que no comencin amb Tristan i Isolde, que són 4 hores de música, però amb una bohem, hi ha un moment que jo recito una cosa de la bohem recitat en italià, sense cantar, amb la música de fons, i clar, veuen que el compositor s'ha enamorat d'un text i que aquest text ha portat la música. No és que ja, enteneu que vull dir, és el text, s'ha enamorat d'aquell llibret i n'ha fet una música, una història, perquè li ha tocat. Llavors, clar, veuen aquesta cosa, aquesta barreja de teatre i música, cosa que en aquest passant frontera potser ho veiem, però aquí encara estem una mica tercermundistes amb aquestes coses, ens costa d'entendre el públic, uf, l'òpera, i no, l'òpera és un espectacle supercomplet, hi ha llum, hi ha música, hi ha teatre, hi ha color, hi ha de tot, hi ha pintura, hi ha de tot. Aleshores, fer apropar la gent a això amb la veu i amb els personatges, això és el que hem tret, no? Que quan acaben diuen: ostres, que bonic, no? Tinc ganes d'anar a veure òpera. I sempre els dic: comenceu per la bohème, que dura una hora i mitja, o per Pagliacci, que en dura 45 minuts i és molt espectacular i entra superbé. No comenceu amb Wagner perquè plegareu. Bé, doncs jo us cantaré al final, més que res perquè és la redempció, un trosset, perquè dura 7 minuts, per tant, un trosset de res, perquè sentiu aquesta expressió amb Wagner, que parla justament el primer tros de l'alliberament, no? De lliberar. Redimir, més que alliberar, és text de redempció a la dona i al món.
Wir sind nicht, wir
espectacle molt recomanable perquè el so és sempre present amb el personatge, amb el text, és molt, molt una sola pinya, no és un recital. I això és molt innovador, és molt xulo. Jo agraeixo molt a l'Oriol Genís, a la Clara, que m'ho han fet tan fàcil, no? Perquè jo canto, faig, expreso i em manen, i això és fantàstic. Moltes gràcies.
Vindrem.
I el Maldà, que tingueu ganes de veure-ho i que tingueu ganes de posar-ho.
Bé, doncs, dit tot això, perquè hem explicat moltíssimes coses, ho deixarem aquí, dir-vos que primerament ja us convidarem a presentar-nos els primers espectacles. Sí, encara n'hi ha més, perquè...